Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Ahir, Yolanda Díaz, vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, per sorpresa de tothom, anunciava des de Brussel·les la derogació de la llei Mordassa, una llei sorgida del govern Rajoy quan el Partit Popular tenia majoria absoluta i que deixava a l'arbitrarietat policial el càstig cap al ciutadà que faltés el respecte als agents de l'autoritat, la difusió d'imatges on hi apareguessin membres dels cossos de seguretat o les manifestacions espontànies com seure a terra per intentar impedir un desnonament. Fets multables que, tot sigui dit, a Catalunya van deixar de ser-ho perquè la Conselleria d'Interior va deixar de tramitar aquests fets com a falta, però que sí continua passant a la resta de l'estat espanyol. Deia que Yolanda Díaz ho havia anunciat per sorpresa, però també per sorpresa del PSOE, partit principal del govern amb Sumar. S'apressurava la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, a clarificar, si volen, de fet, a contradir, la mateixa vicepresidenta i explicar que aquí no es deroga res, sinó que l'acord més aviat modificava alguns punts comptats del Codi Penal que recullen a la famosa llei. I a partir d'aquí els partits han començat a fer matisos dels propis matisos. Que si l'acord és perquè deixi de ser infracció la captació o difusió d'imatges en manifestacions, com indica l'article 36, com deia Sumar. Que si la llei tindrà canvis mínims en el seu redactat, com assegurava el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. O que si el PSOE l'únic que ha plantejat és obrir el debat. Ja al març, si ho recorden, al març del 2023, la llei Mordassa pretenia ser modificada, però aleshores, en la votació a la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Esquerra i EH Bildu van votar en contra de la proposta del PSOE, Unides Podem i el PNB, perquè consideraven que es mantenia intacte el nucli més lesiu de la norma. Les devolucions en calent, l'ús de pilotes de goma o la desobediència a l'autoritat on rau el problema de l'arbitrarietat. Ara l'acord, si es vol tirar endavant aquesta reforma amb el paquet de regeneració democràtica que vol impulsar Sánchez, haurà d'incloure Sumar, però també haurà d'incloure els altres socis des de fora, com Esquerra, Bildu, però també BNG, Junts o Podem, que podrien tornar a tombar la reforma per insuficient. Una derogació que havia estat promesa electoral i ara torna a ser, de nou, arma llancívola entre partits. L'arbitrarietat encara continua, però. Són les 8 i 2 minuts. Repassem els principals titulars d'aquest dimecres 17 de juliol.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Reoberta la circulació a la C32 després de l'aparatós accident d'un autobús volcat entre Pineda de Mar i Tordera, que va provocar una cinquantena de ferits.
Sí, tres dels quals continuen en estat greu. Tots els passatgers són treballadors d'Inditex que es desplaçaven de Barcelona a la planta que està situada a Tordera. Els Mossos investiguen els fets, però treballen amb la hipòtesi que el conductor es va dormir. Trànsit ha valorat l'accident de molt greu i demana als conductors a extremar les precaucions.
I d'altra banda, com deia, en Pedro Sánchez anunciarà avui les mesures del Pla de Regeneració Democràtica.
I aquest dimarts, la líder de Sumar va avançar un acord amb el PSOE per derogar la llei Mordassa i Yolanda Díaz, però en canvi els socialistes ho van rebaixar, modificacions dels delictes contra la corona i contra l'honor.
I a tot plegat, Catalunya continua lluny en generació d'energia renovable.
L'increment el 2023 ha estat 4 vegades menys que de l'any anterior. Així ho constata l'Observatori d'Energies Renovables. En el seu últim informe, l'organisme ho atribueix al col·lapse de projectes d'eòlica i fotovoltaica pendents de tramitar.
I atenció a aquesta dada, perquè Foment del Treball xifra en 42.500 milions d'euros el dèficit en infraestructures a Catalunya.
Sí, la patronal qualifica d'escandalós aquesta xifra i ho titlla també de presa de pèl. Per fer-hi front, demana un gran pacte entre administracions.
I us parlem també del món esportiu. Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Pedri i Pablo Torre, últims lesionats de la plantilla del Barça.
Els dos futbolistes se sumen a la llista de baixes per començar la pretemporada, igual que Ronald Araujo, que haurà de passar per quiròfan. Pablo Torres ha fet mal a la mà en l'entrenament d'ahir dimarts i també haurà de ser operat en les properes hores.
Mentrestant, a Madrid, bany de masses de Kylian Mbappé el dia de la seva presentació.
Un Santiago Bernabéu ple fins a la bandera d'aficionats madridistes li han donat la benvinguda al davanter francès. Gran estrella del futbol mundial ha dit que compleix un somni i ha signat amb el Real Madrid per a les properes 5 temporades.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Carabé?
Avui a la Carabé parlarem d'un grup de persones que s'ha dedicat a sabotejar les boies d'una cala de Cap Roig per poder-hi entrar en vaixell. Després explicarem què està passant amb els nanos, els gegants de Montblanc, que segons l'Ajuntament estan segrestats per un taller de Reus. I per acabar la cara bé, escoltarem la nova cançó de l'Habitació en Rojo.
Ara saber, Vallès, com es sabotegen unes boies.
Ja veuràs, ja.
Ai, Déu meu. 5 minuts gairebé que ha passat de les 8 del matí. De seguida us ho expliquem tot plegat, abans però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, que a aquesta hora saludem al meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui serà molt càlida arreu de Catalunya. A la costa fregarem els 30 graus o puntualment els sobrepassarem i a molts punts de les comarques de l'interior les màximes avui poden arribar fins als 35 graus i al Pla de Lleida arribar fins i tot a valors de 36 a 38 graus. Per tant, calor intensa a la costa, a més, molta humitat i molta xafogor. Sol durant bona part de la jornada d'avui, tot i que ara, a primeres hores del matí, alguns núvols poc importants a punts de la costa que al llarg del matí s'han d'anar trencant. A la tarda creixeran més núvols a les comarques del Pirineu i no descartem que a la zona del Ripollès pugui arribar a caure algun ruixat de caràcter feble i aïllat. Les temperatures que pugen avui continuaran pujant fins dissabte i, de fet, entre demà dijous i sobretot dissabte pot haver-hi algunes màximes, especialment divendres, que arribin fins als 40 graus a les comarques del Pla de Lleida i sobrepassin els 30 a la costa.
Gràcies, Jordi. Hora també de saber l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC, com sempre. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Retencions d'hora punta a les carreteres catalanes amb complicacions a l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat amb 4 quilòmetres de lentitud a la C58 als trams de Montcada i Ripollet. També a Sant Quirze s'acumula densitat en direcció Barcelona. I a l'AP7 hi ha densitat de Sant Cugat a Barberà, també des de Santa Perpètua, en sentit Tarragona i el Baix Llobregat. I afluència a la B23 a Molins i a la 2 a Pallejà i Sant Feliu, tot cap a Barcelona. També destacar que hi ha un carril tallat a la P2 a la Bisbal del Penedès per la retirada d'un camió avariat i a lentitud en aquest tram en direcció Lleida i a les rondes de Barcelona. Ara mateix la retenció s'acumula a la B20 amb 4 quilòmetres entre Roquetes i la Vall d'Hebron i a la ronda litoral i a lentitud des de Sant Adrià cap al Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sareuja, hola, hola.
Hola, hola, bon dia,
Joan. Què tal, com estem?
Bueno, bé.
Sí?
Sí. Jo crec que ara ja ens atem un compte enrere, no? En el meu cap és un 3-2-1.
Sí, sí, sí.
Tipo Mbappé, 3-2-1.
Merescudíssim, eh?
Sí. Sí, sí, jo crec que...
T'ha sortit de l'ànima.
M'ha sortit. És aquella època de l'any que, tot i la calor, doncs està bé. No treballes i et paguen igual. Això sempre està...
Ho diguis molt alt, però sí.
No, però és curiós, perquè estàs de vacances i dius, bueno, i t'entra el sou.
Sí, sí, sí.
A mi sempre em dona com una alegria. És a dir, no he fet res aquesta setmana, però em paguen igual.
És cert que vas anar al cine ahir, eh?
Sí, sí, sí. Home, després de les opinions tan fantàstiques de tot l'equip sobre La Casa en Flames, dic, doncs l'he de veure. Vaig anar a més al cinema aquest que està a Balmes,
sí.
Que perquè no tenia... Jo sempre vaig a l'Esplau, però bueno, estava a prop i li vaig a provar. I vaig estar molt a gust, i molt bé, em va agradar. Molta gent gran, que paguen 2 eurets només.
És veritat.
Moltíssima gent gran, entre ells Albert Om, que estava a la sala.
Estava Albert Om?
Sí, i ens reiem en les mateixes tonteries. Em va fer com il·lusió. Li vas dir al final, Albert Om, tenemos conexión.
Albert Om, eh? No em compres.
Albert Om. No, gran pel·lícula, eh? Gran pel·lícula.
Sí, et va agradar?
Sí, em va agradar molt. Sí, sí. Si més 10 minuts, dic, ai, que no sea tan bona com diuen. Però sí, després és tot un... És un festival.
És un festival.
És un festival.
Jo, tu l'has vist o no?
Vaig dimarts.
Vas dimarts dient,
sí?
Eh?
Sí, per això he sortit corrents a dalt, perquè no parant de parlar de la pel·li me n'he anat.
No, però...
Ja no traiem però
és molt difícil. No, però és molt difícil d'explicar. O sigui,
sí, sí, és molt difícil.
Si ara jo volgués dir-te algo, però és complicat.
Jo crec que m'encantarà.
Sí.
Vaig amb les expectatives tan altes.
Bueno, això...
Família Cadaqués, uf.
Jo crec que és
ja, ja ho sé.
És molt més, complicat.
És més família...
És una pel·lícula acabada. És molt complicat.
Ja. No, jo... O sigui, però és més família que Cadaqués, eh?
Ja. És que Cadaqués diu que no surt.
No,
no, no,
és una casa, va, sí que estan en la casa, aquella. No. Tenen una caseta molt guai.
Cadaqués com Llafranc...
Si no s'ha gravat, no surt res de Cadaqués.
Sí, una miqueta a l'inici, com un plano.
És que una amiga meva diu que això és Calella.
Podria ser.
Podria ser.
Podria ser. Podria ser. Carretero l'ha vist ja o no?
Quin? No, Carretero no. També t'agradarà Carretero. Sí, segur.
I els actors, molt bé, no? Els actors i les actrius, superbé.
Especialment ella, però tots, estan tots...
I l'Arasau està...
Sí.
Està de Goya.
Estan tots. I l'Alberto San Juan també.
També.
Molt bé, molt bé.
També, també.
No, no, és que, de veritat, va anar a veure... Bons cinema de qualitat. Jo crec que arrasarà.
Sí.
Penso
sí.
Que
arrasarà
en premis,
sí.
Segur.
Sí, sí, sí.
Perquè és una... Jo m'ho vaig passar molt bé. I, a més, molt rodona. No? No? Acaba la pel·lícula i dius...
Molt.
Bé, han acabat perfectament.
Molt bé.
Sí, sí. Vinga, va.
En fi, va, aquí li donem el bon dia.
Bueno, parlant de tot una mica, després de aquest, la nostra, com podríem dir, cinefòrum...
Mira, perdona,
sí? Què
diuen? La Giró, que em diu que la pel·lícula es va gravar a Canet de Mar.
Ah, Canet. Val. Sí.
Tota.
Però hi ha plànols, eh? De,
jo crec que hi ha diferent... Sí, perquè una amiga meva estiu a Calella i diu... Ha sortit Calella...
Clarament, no?
No és res de Cadaqués.
Hi ha un plano, només.
Jo Calella a Palafrugell també la vaig...
Sí, la vas, veure,
la
no?
vas agafar.
Sí. Sí.
Però és lo de menys. Lo de més són els personatges i les trames.
Ah, exacte.
Sí.
Jo tinc curiositat, perquè jo estic odio molt fort al fill cantant.
Sí.
És horrorós.
Spoilers, no.
No, jo no vull condicionar-te, però si no lo dies, no podem ser amics.
No, és l'Enric Auqué, el fill?
És que...
Qui és el fill?
És un dels fills, l'Enric Auqué, sí.
Però el que aquest, tu comentes aquest, que no t'agrada és... Vale, no dieu res. Va, tira, aquí no li arrencarà el cotxe.
No, el cotxe ja,
bon dia, primer.
Bon dia.
Avui anem tardíssim. Mira, veuràs, tinc aquí un bon dia per quatre agents de la Guàrdia Urbana. Guàrdia Urbana de Barcelona ha compartit a les xarxes socials un moment ben emotiu. El retrobament, Joan, Júlia, entre quatre agents del cos i un home, el Javier, a qui van salvar-li la vida després que hagués tingut una aturada cardiorrespiratòria.
Aquestes coses m'emocionen.
Home, sí. i tant. Els fets van passar fa menys de quatre mesos al carrer Londres de Barcelona i els agents expliquen en un vídeo publicat a X que el passat 31 de març, mentre estaven de servei, van rebre l'avís que hi havia aquesta persona que havia tingut una aturada cardiorrespiratòria i que havia perdut el coneixement. Doncs els policies van apropar-se ràpidament al lloc i van començar a fer-li les maniobres de reanimació fent torns fins que va arribar l'ambulància. I el Javier s'ha mostrat molt, molt agraït als quatre policies, als qui doncs, va abraçar defusivament mentre reconeixia qualsevol cosa que digués es quedaria curta. Bueno, no m'estranya. Val? Per tant, ens fa molta rabieta si ens multen o, jo què sé, o documentació, però clar, si et salven la vida, igual te'ls mires amb uns altres ulls. No?
Evidentment.
Per tant, bon dia. Bon dia per ells i per aquesta història.
Vitamines, a qui li donem aquest matí?
Un cop més per la culerada. Déu-n'hi-do. Perquè les forces del mal ja tenen entre les seves files una tortuga ninja. Per fi, s'ho deia Toscano, eh? Uns quants anys després ja tenim Kylian Mbappé amb la samarreta del Real Madrid i, clar, de moment els culers compuestos i sin novia de l'Atlètic. La veritat, presentació imponent, Coliseu blanc ple com un ou, amb 85.000 aficionats a les grades, majestuós, Florentino fent la seva entrada. Heu vist les imatges?
Sí, sí.
L'entrada a l'estadi escortat per Zidane i per Pirri, que sembla...
És bèstia.
Sembla Julio César. No, és que és increïble.
És el padrí, no? Fa molt de temps.
Però, a més, amb una naturalitat... No, aquest no fingeix res.
No, és així.
Els jugadors, doncs, sincerament, com una moto també, el jugador, dic, molt feliç, molt motivat, molt hàbil comunicativament, en un castellà molt bo, Kylian Mbappé. En fi, que l'imperi ja té nou Lord Sith i té pinta que el reverso tenebroso de la fuerza és intenso en ell. Veurem com es desenvolupa la carrera d'Mbappé al Madrid, també hi ha incògnites, però la presentació va ser espectacular.
I veurem si Nico Williams acaba venint al Barça.
Bueno, clar, és que, mira, ahir vaig veure un post... És que estic fent un esforç per posar bé la nomenclatura moderna de l'antic Twitter. He vist un post a X. Això està ben dit, ara.
Sí.
Diríem un tuit a Twitter. No, doncs un post a X, val? Que deia, hi ha jugadors boníssims que estan a bon preu. Daniel Olmo costa 60 euros, eh? 60 milions d'euros. Ja, me'l compro jo, per casa, perquè sigui el meu amic. No. Nico Williams també 60.
Sí,
o sigui, hi ha uns quants jugadors que són com estan de saldo,
sí.
I el Barça no té un duro per fitxar-los, però són preus superats.
La Porta va dir que no hi hauria cap problema.
Bueno, però ha de vendre. Si no ven, no pot comprar.
Ai, ara sí, Julve.
Aquí no li arrencarà el cotxe, Rafa.
Mira, uns quants, perquè tenim nou Culebrot, nou capítol de Culebrot de l'afer Nacho Cano.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires.
Mira, ahir aquí a la casa passaven coses així, eh? De maquillatge, sí, home. Han fet sessió fotogràfica.
vas maquillar?
No, jo no, però hi ha gent que sí.
Qui?
Home.
Hi ha gent que es va maquillar?
Julià, i tu me lo preguntes, pues sí, eres tu.
Julbé.
La Julbé, una miqueta.
No.
Una pizca sí.
No li cal, no li cal.
No, no, que no li cal.
Ets tu que veus amb bons ulls, ja està.
Amb els ulls normals, amb molt estigmatisme. Escolteu, el culebrot Nacho Cano. Un total de 17 ballarins mexicans del musical Malinche, dirigit pel nostre amic i mai ben ponderat Nacho Cano, han denunciat la Policia Nacional per coaccions i falsedat documental. És a dir, ara ells denuncien la policia. Van passant coses.
Han denunciat a la policia.
Ells han denunciat a la policia. No la policia Nacho Cano, que això també ha passat.
Sí.
No, ara els ballarins mexicans han denunciat la policia per coaccions i falsedat documental. Els fets haurien tingut lloc quan la policia els va interrogar a mitjans de juny, en el marc d'aquesta investigació, a l'exmembre de Mecano, per presumptament contactar persones migrades en situació irregular. El músic i productor teatral va ser detingut, ja sabem, la setmana passada, i va quedar en llibertat amb càrrecs a l'espera de ser citat per al judici. Ara mateix, el mateix despatx d'advocats que defensa el compositor ha confirmat que aquests 17 ballarins, tots ells becaris que participen en el musical... Són becaris.
Per tant, a sou de becari.
Estan aprenent, guanyen en coneixements, que diria Jordi Cruz. Ja, sí, han denunciat la policia per coacció i per elaborar documents manipulats. Els artistes asseguren que una dotzena d'agents els haurien interrogat durant hores sobre les condicions laborals que tenen i sobre la seva situació legal. En fi, nou gir de guió d'aquesta història que comença a tenir una mica de tot.
Cansen perquè la policia els interroga durant hores, però no per...
No per treballar... 12 hores al dia i després anar al bar a netejar les taules. No, no, ja.
Que bèstia, tot plat.
Bueno, Joan.
Digue'm.
Ahir presentació d'Mbappé, ara ho comentàvem. Sí, sí, aquí sí. No saps qui també el va voler saludar i donar-li la benvinguda. Sí?
Sorprèn-me.
El rei Felip VI.
Home.
El rei que nos dimos entre todos, que està més futbolero que mai, acompanyat de Leonor, per cert. Aquest és el moment just en què el rei saluda Mbappé.
¿Habla usted mi idioma?
Nunca me estoy bien.
Como y mejorando esa R.
Qué bien.
La caravana, l'informatiu.
Set minuts que passen de les 8 del matí i avui que comencem aquest informatiu explicant-vos que aquesta matinada s'ha reobert la carretera C32 després d'estar tot el dia tallada per l'accident d'autobús a la boca del túnel de Tordera. El sinistre ha provocat una cinquantena de ferits, tres dels quals es troben en estat greu. Els Mossos investiguen les causes de l'accident. Tan aparato, Júlia.
Sí, els ferits de més gravetat són una dona de 28 anys ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb una lesió medular molt greu. Un home de 40 anys ingressat a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i una tercera víctima de la mateixa edat que es troba ingressada al Trueta de Girona. Hi ha un quart pacient que inicialment va ser ingressat a Blanes però finalment va ser derivat al Trueta. S'està pendent dels resultats de les proves diagnòstiques per valorar la gravetat de les ferides. La resta, una vintena, són de menor consideració i estan ingressats a diferents centres hospitalaris de Catalunya. Tots els passatgers eren treballadors de la planta d'Inditex de Tordera procedents de la plaça Tetuán de Barcelona. Com deies, ara els Mossos d'Esquadra investiguen per què l'autobús va quedar encastat a la part superior del túnel, va quedar en un angle d'uns 45 graus. La principal hipòtesi és que un conductor es va dormir i per això es va produir aquest xoc.
I avui també pendents del Congrés dels Diputats perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciarà oficialment el paquet de mesures acordades amb els socis de govern. Aquest dimarts, la vicepresidenta Yolanda Díaz s'avançava i anunciava la derogació de la llei Mordassa.
Les anuncio que acabamos en estas horas de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista, entre Sumar y el Partido Socialista, en el que la petición de Sumar para la derogación de la ley Mordaza se consuma, es decir, hemos alcanzado un acuerdo con el Partido Socialista, por lo tanto, todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la ley Mordaza va a ser derogada.
Unes paraules, però, que no agradaven gens al govern espanyol, Júlia.
Sí, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, matisava de seguida que l'acord amb Sumar per ara només conté modificacions en matèria de llibertat d'expressió i espera seguir treballant amb els grups per assolir un acord que permeti la seva aprovació al Congrés dels Diputats.
En este caso, y respecto a Sumar, estamos hablando de los delitos de injurias y calumnias, como usted bien comenta. Estamos hablando, por tanto, de la parte de la ley Mordaza que tiene que ver con la libertad de expresión. Por eso está en el paquete de regeneración democrática, porque son materias que tienen que ver con la libertad de expresión. Hay otras materias de la ley Mordaza que se están discutiendo con otros grupos.
Recordem que l'acord inclou per ara modificacions per la protecció de la llibertat d'expressió, l'eliminació dels delictes d'injúries i contra la corona i la modificació també dels delictes d'honor, però no recull les peticions dels socis que van fer descarrilar la reforma, va ser la passada legislatura, és a dir, la prohibició de les pilotes de goma i la fi també de les devolucions en calent. I si res no canvia, entre d'altres mesures, també s'inclourà la modificació de la llei de publicitat institucional que ja va anunciar el president espanyol i que pretén establir un topall màxim de finançament dels mitjans per part de les administracions públiques.
I mentrestant a Catalunya encara s'està lluny en energies renovables. L'increment de generació elèctrica renovable el 2023 ha sigut 4 vegades menys que la de l'any anterior. Així ho constata l'Observatori d'Energies Renovables en l'informe que analitza la implantació d'energies netes durant l'últim any.
El text avisa que la cobertura de la demanda elèctrica amb renovables ha estat del 13,6%, una dada que caldria multiplicar per 5 per assolir la fita del 2030 del govern. L'objectiu de l'executiu català és que un 50% d'aquesta demanda s'ha de cobrir amb fonts renovables. L'Observatori atribueix aquesta lentitud al col·lapse de projectes d'eòlica i fotovoltaica que es troben a hores d'ara en tramitació.
I és que, segons l'organisme, des del 2019 hi ha 176 projectes eòlics i 750 de solars fotovoltaics pendents de tramitar.
La mitjana de temps d'espera des que es presenta fins que s'autoritza és de més de 4 anys, una xifra lluny del que pretenia establir el govern, que fixava tramitar els projectes en només 2 anys. Tal com va avançar fa 3 anys aquesta casa, Ràdio Estel, el govern tenia manca de personal per tramitar els projectes, que aleshores n'eren 600 de pendents.
Per fer-nos una idea del que passarà avui, avui a les 9 del matí anirem cap al Congrés dels Diputats, on seguirem aquestes paraules de Pedro Sánchez, i cap a 9:15 del matí també parlarem precisament d'aquestes energies renovables a Catalunya amb Helen Badger, portaveu de l'Observatori de les Energies Renovables de Catalunya. Més qüestions, perquè entre el 2009 i el 2023 Catalunya ha patit un dèficit de 42.500 milions d'euros. Aquesta és la inversió que haurien de fer totes les administracions, l'Estat, la Generalitat i els ajuntaments, per posar al dia les infraestructures, així ho diuen des de la patronal Foment del Treball i la Cambra de Contractistes.
Sí, les dues entitats han volgut posar xifres a la falta d'inversió sistemàtica que pateix Catalunya. El president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, titlla aquestes dades d'escandaloses i denuncia que és una situació intolerable.
Com a president de Foment del Treball, em causa una certa vergonya denunciar públicament aquesta nefasta actuació amb la gestió de les diferents administracions públiques, tant de l'Estat com de la Generalitat, i deixo a banda els ajuntaments, amb totes aquelles inversions que s'haurien d'haver fet a Catalunya en aquests últims 14 anys.
Foment del Treball avisa que la manca d'inversió suposa una pèrdua de competitivitat i de capacitat econòmica del benestar i de qualitat de vida dels ciutadans. Segons la patronal, per ajustar-se a l'estàndard europeu, la inversió en infraestructures hauria de situar-se al voltant del 2,2% del PIB d'una manera sostinguda i també recurrent. Per posar un context, l'any passat la inversió va ser de l'1,1%, de manera que s'ha licitat la meitat, 3.318 milions d'euros dels 6.434 milions que consideren que hauria estat necessari.
I d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, es mostra partidària que Esquerra governi amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona. Segons avança l'agència EFE, així ho va traslladar dilluns al vespre a uns 350 militants reunits a la capital catalana. Un posicionament que agafa rellevància perquè té lloc enmig de les negociacions per la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Ens ho analitza tot plegat la cap de política d'aquesta casa, Judit Casellas. Molt bon dia.
Bon dia. En política, cada pas està calculat matemàticament i Marta Rovira ho sap molt bé. Per això, mostrar-se favorable a governar amb el PSC a Barcelona xoca amb el fet que Lora digui que les converses per la investidura no van bé. Amb aquesta aposta, Rovira plana el terreny davant la possibilitat que hagi d'acabar convencent la militància que voti a favor de fer Illa president. Tot dependrà, esclar, del preacord que es tanqui amb el PSC, però que Catalunya tingui la clau de la caixa en la recaptació d'alguns impostos pot ser prou sucós per a republicans i més estan al partit en hores baixes. El cas dels cartells Maragall i la divisió entre Junqueras i Rovira, sabent-se fins i tot que Rovira jugava algunes cartes a l'esquena de Junqueras, fan que una repetició electoral pugui perjudicar molt Esquerra i que difícilment pugui tornar a aconseguir 20 diputats. Amb tot, hi ha un factor que no s'ha de menys tenir, la possibilitat que Puigdemont torni i sigui empresonat. Si els republicans voten a favor d'Illa i alhora Puigdemont és empresonat, la imatge d'unitat de l'independentisme de l'1 d'octubre quedaria tocada i finalment enfonsada. Esquerra evitaria una sagnia, però li donaria al PSC la victòria que tant anhela, la presidència i la fi del procés.
Gràcies, Judit. Una Marta Rovira, per cert, que juntament amb Rubén Wagensberg i Oleguer Serra han estat rebuts pel president del govern i la vicepresidenta en funcions, Pere Aragonès i Laura Vilagrà, al Palau de la Generalitat 4 dies després que tornessin a Catalunya per posar fi a l'exili de Suïssa. Júlia.
Sí, durant els parlaments posteriors a la reunió que han mantingut durant mitja hora, Pere Aragonès ha afirmat que el retorn dels exiliats a Suïssa per la causa de Tsunami Democràtic és una victòria de país i que ha de ser també un punt d'inflexió per avançar cap al referèndum.
Tot plegat quan l'Audiència de Barcelona amnistia 6 independentistes jutjats per aldarulls l'octubre del 2019 al centre de la capital catalana.
Dos d'ells ja havien estat jutjats i condemnats perquè havien admès els fets. Un va ser absolt i els altres tres estaven pendents de judici. Tots van ser acusats de desordres públics, atemptat a l'autoritat, lesions o danys, i ara no els queden antecedents ni penals ni policials. Només hauran de pagar les indemnitzacions als policies que van lesionar.
I mirada també internacional, perquè a Estrasburg s'ha constituït el nou Parlament Europeu, sortit de les urnes del 9 de juny, i ho ha fet amb una absència destacada, la de l'eurodiputat de Junts, Toni Comín, que ha estat vetat pel mateix Parlament per no haver vingut a Espanya a jurar la Constitució.
Tot i que va obtenir suficients vots per ser eurodiputat, Comín no pot començar la legislatura per segona vegada consecutiva. Ja l'any 2019 tampoc va poder entrar el primer dia amb Carles Puigdemont. Per això Toni Comín ha demanat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que obligui l'Eurocambra acceptar-lo de forma cautelaríssima a l'espera de la resolució d'una disputa pel seu reconeixement com a diputat.
I d'altra banda, l'eurodiputat del PSC, Javi López, ha estat escollit com un dels 14 vicepresidents del Parlament Europeu pels propers 2 anys i mig.
En una votació al primer ple de l'Eurocambra de la desena legislatura, López ha obtingut 377 vots, els suports suficients per ocupar el càrrec, ja que la majoria necessària són d'almenys 333. I amb la seva elecció, el socialista veu més a prop l'ús del català, el basc i el gallec en els plens del Parlament Europeu. El dirigent ha reivindicat el fort pes que tindran els socialistes a la mesa de vicepresidents durant aquesta pròxima legislatura, després que la formació aconseguís lligar 5 de les 14 places disponibles.
Que avui haguem escollit 5 vicepresidents socialistes és clau per construir aquesta majoria. Si és possible, serà gràcies als vots dels socialistes a la mesa del Parlament Europeu, i confiem treballar en aquest sentit.
I al mateix temps, López ha destacat la seva elecció com una tasca de reconeixement a la fortalesa electoral dels socialistes i a la política, també de Pedro Sánchez, de diàleg amb Catalunya.
Per cert, que hi ha 5 vicepresidències socialistes, sí, és veritat, però qui ha estat escollida de nou i per una amplíssima majoria com a presidenta del Parlament Europeu ha estat Roberta Metsola, la conservadora Metsola, que repetirà, doncs, una legislatura més al capdavant de la presidència del Parlament Europeu. I a casa nostra, el govern ha recorregut la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que suspèn cautelarment el decret de règim lingüístic que blinda el català com a llengua vehicular a l'escola. Es tracta de la norma que l'executiu català va impulsar per esquivar la imposició judicial del 25% de classes en castellà.
En l'escrit de recurs, l'executiu català argumenta que no hi ha motius per dictar mesures cautelars perquè el decret no suposa un dany real i efectiu a l'alumnat. A més, el govern recorda al TCJ que l'adopció de mesures cautelars ha de ser especialment restrictiva a l'hora de suspendre disposicions de caràcter general, com la norma impugnada que desplega normes plenament vigents. I en aquest sentit, l'executiu assegura que la suspensió cautelar no suposa cap problema respecte a la revisió dels projectes lingüístics dels centres.
I a tot això, Plataforma per la Llengua ha presentat un escrit per recusar els migrar als magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que han suspès cautelarment aquest decret de règim lingüístic de l'escola catalana.
En el cas del jutge Javier Aguayo, l'entitat considera que va fer declaracions partidistes. A l'emissió d'eurodiputats, que el desembre passat es va desplaçar fins a Catalunya per observar aquest model d'immersió lingüística. La recusació també considera que la interlocutòria s'extralimita i anticipa el que hauria de resoldre la sentència. Ho explica l'exjutge i assessor de Plataforma per la Llengua, Ramon Llina.
Ho va tractar els pares que s'atrevien a denunciar el 25% d'herois, amb el qual vol dir un posicionament claríssim a favor d'una de les parts en el conflicte. Per tant, això un jutge no ho pot fer mai, i molt menys abans que es presenti o si ho pot fer, amb la sentència pot dir el que vulgui. Una vegada ha jutjat el cas, una vegada ha valorat les al·legacions de totes les parts, ha valorat les proves, però el que no pot fer és, abans d'això, és plantejar qüestions de posicionament d'aquest calibre.
8:45 del matí, no deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I també us expliquem que a Girona l'Ajuntament de la ciutat ha presentat una denúncia a l'Agència Catalana del Consum contra el fons voltor d'Ivarian que vol desnonar una veïna de 84 anys que fa anys que viu al seu pis del barri de Pedret.
És la primera vegada que el consistori actua d'aquesta manera i carrega contra el fons per no oferir un lloguer social a la dona. És Amy Savali, regidora de Justícia Social de l'Ajuntament de Girona.
És la primera denúncia que s'interposa a nivell de l'Ajuntament. Hem estat contrastant, tampoc és que n'hi hagin gaires altres administracions que ho hagin fet. Per tant, bueno, esperem que això senti un precedent i esperem que això tingui algun tipus de resultat amb Divarian.
Es tracta d'una veïna que fa anys que va signar un contracte vitalici, però la propietat de l'immoble va passar al fons voltor perquè ara vol fer fora la dona i no li ofereixen cap alternativa ni la possibilitat tampoc d'un lloguer social. I des del consistori asseguren que legalment han arribat fins on han pogut i deixen clar que en cas que no s'aturi el desnonament, oferiran un altre habitatge a aquesta veïna.
I mentrestant a Barcelona, uns 2.000 arbres han mort a conseqüència de la sequera durant la fase d'excepcionalitat.
Unes dades que ha donat a conèixer aquest dimarts la tinent d'alcaldia d'Urbanisme de l'Ajuntament, Laia Bonet. Es tracta d'arbres afectats directament, però també indirectament per la sequera. Durant el 2023 van morir a la ciutat fins a 500 arbres. El govern ha avançat que sempre que la sequera ho permeti, parcs i jardins començaran a treballar a la tardor a la recuperació del verd. Un dels pilars d'aquest pla serà replantar 7.500 arbres i palmeres entre la tardor d'aquest any i el desembre del 2025.
I quan queda poc, més d'un mes, perquè comenci la Copa Amèrica a Barcelona, la Generalitat i el govern espanyol han acordat el dispositiu de seguretat de l'esdeveniment que es celebrarà entre el 22 d'agost i el 27 d'octubre a la ciutat comtal.
Segons aquest acord, als Mossos d'Esquadra li corresponen la seguretat ciutadana i l'ordre públic, policia administrativa, policia judicial i d'investigació, tant en zona terrestre com en l'àmbit portuari, també ciberseguretat, protecció d'autoritats de Catalunya, policia aèria i de trànsit. I la Guàrdia Civil, en aquest cas, custodiarà el port de la capital i s'encarregarà de la seguretat dels espais on se celebrin les regates, entrenaments i la resta d'activitats en el mar territorial. La Policia Nacional es farà càrrec de la protecció de les autoritats de l'Estat i també d'altres països.
I passem també pels tribunals, perquè aquest dimarts ha tingut lloc el segon dia de judici a l'Audiència de Barcelona contra l'exdona de Josep Maria Mainat, Àngela Drobovolski, per intent d'assassinat. Els metges de l'Hospital Quirón, on Mainat va ingressar després de patir una hipoglucèmia greu, diuen que la causa més probable d'aquesta seria l'administració d'insulina.
Així mateix ho ha afirmat un dels doctors que, com deies, el va atendre i que ha declarat pels fets ocorreguts la matinada del 22 el 23 de juny d'ara fa 4 anys, del 2020. També ha declarat una amiga que ajudava de tant en tant al matrimoni que va acudir a la casa perquè Dobrowolski li va telefonar. En arribar, va recordar com Mainat va dir-li des de l'ambulància que Dobrowolski l'havia volgut matar.
Entonces se fue para donde yo estaba, donde José María. Y entonces él dijo que me ha querido matar, me ha querido matar. Entonces la señora Ángela le dijo, no digas tontería.
I més qüestions, perquè el raper Morat ha ingressat novament a la presó després que el jutjat de vigilància li hagi revocat el tercer grau en acceptar una petició de la fiscalia que suposava el règim obert.
Recordem que el cantant va ingressar voluntàriament a la presó de Brians 2 per complir una condemna de 6 mesos per un delicte contra la seguretat viària, però va rebre el tercer grau podent sortir així de la presó i complint la seva condemna en semillibertat. Ara, però, ha hagut de tornar a entrar al centre penitenciari, això sí, la defensa del raper recorrerà aquesta decisió.
I encara més qüestions, perquè el bisbat de Vic ha posat a disposició de tot el públic més de 360.000 documents que formen part de l'arxiu i la Biblioteca Episcopal de Vic, tot i que aquest projecte encara no s'ha acabat. Gran part de la documentació ja és accessible a través d'internet des de tot el món.
L'objectiu de la creació d'aquest nou portal és fer més accessibles tots els continguts que es van començar a escanejar el 2022 gràcies al projecte de digitalització. Entre els documents es poden consultar, per exemple, arxius parroquials, és a dir, llibres sacramentals, visites pastorals, manuals notarials de testamentos, de testaments i matrimonis de Camprodon, Castellterçol, l'Estany, Malla, Muntanyola, Òdena o Prats del Lluçanès. Durant aquest any es preveu ampliar-ho a les parròquies de la Pobla de Claramunt, Balanyà, Calonja, de Segarra i Mollà.
I la dona morta a mans de la seva parella Salou va presentar una denúncia contra l'home el mes de maig.
Sí, la víctima de 84 anys va interposar la denúncia per unes empentes, però va retirar la petició d'un familiar, ja que ell patia una malaltia. La família estava a l'espera que fos diagnosticat al 100%, possiblement, diuen, d'un problema de salut mental. Recordem que el crim va tenir lloc dissabte passat en un habitatge del carrer Tortosa de Salou. Aquest dilluns, el jutjat de violència sobre la dona de Tarragona va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per l'acusat, que té 86 anys.
I també us expliquem que l'arcabisbat de Barcelona ha apartat el mossèn Josep Santacana de la parròquia de Sant Martí del Clot, l'acusant de cometre abusos sexuals en una parròquia de Santa Coloma de Gramenet durant els anys 80. L'arcabisbat tenia un expedient obert contra ell des que va tenir coneixement dels fets.
Sí, ara el mateix arcabisbat l'ha apartat després de recollir el testimoni d'una de les víctimes i comprovar també els arxius que tenia sobre aquest cas. Amb aquesta decisió, Santacana no podrà exercir a Barcelona, però ell va incardinar-se com a sacerdot a Taiwan. Per això l'arcabisbat enviarà l'informe que ha fet a la diòcesi asiàtica i també a la Conferència Episcopal Tarraconense. Fons diocesanes expliquen al diari Ara que el motiu pel qual no es va actuar aleshores és que Santacana era laic, portava un grup de confirmació i s'estava preparant per fer-se sacerdot.
36 minuts que passen de les 8 del matí. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Anem a Plana Esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, molt bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
El Girona comença avui la pretemporada enfrontant-se a l'Olot a les 7 del vespre en partit amistós.
Els de Michel entomen així el primer partit d'una sèrie de 7 que serviran per posar-se a punt per a una temporada que serà històrica, ja que els blancs i vermells, recordem, disputaran per primera cop a la seva història la Champions. Els següents partits preparatoris seran el dissabte 20 contra el Montpellier, el 27 contra l'Espanyol, el 31 contra el Toulouse, el 3 d'agost contra el Nàpols, el 9 d'agost contra el Newcastle i el 10 del mateix mes, just abans de començar la Lliga, contra el Bournemouth.
I qui de moment es continua preparant per la pretemporada és el Barça, que fins al 30 de juliol no disputarà el primer partit preparatori contra el Manchester City.
Pedri ha passat aquest dimarts per la ciutat esportiva, on se li han fet més proves mèdiques que han confirmat la seva lesió. El canari pateix un esquinç lateral intern al genoll esquerre i està previst que estigui de baixa aproximadament un mes i mig. El seu retorn seria ja amb la Lliga començada.
I la de Pedri no és l'única baixa recent del Barça, ja que el club ha anunciat que Pablo Torre s'ha lesionat en l'entrenament d'aquest dimarts.
Concretament, el futbolista pateix una fractura al cinquè metacarpià de la mà esquerra. En els propers dies passarà per quiròfan i després es determinarà el temps que estarà de baixa. Les lesions, doncs, de Pedri i Pablo Torre se sumen a la de Ronald Araujo, que també obligarà l'Uruguai a operar-se i està uns 4 mesos en aquest cas de baixa.
Un Barça que de moment encara no ha fet cap fitxatge de cara a la propera temporada, però té com a màxima prioritat incorporar l'estrella de l'Atlètic Club i la selecció espanyola, Nico Williams.
L'acord amb el jugador sembla que estaria tancat, però ara queda la feina més feixuga, que és com fer efectiu la clàusula de rescisió, que està entorn als 55 milions d'euros. Per això, el club necessita acabar de tancar les operacions econòmiques pendents perquè li donin múscul econòmic i aconsegueixin recuperar el que es coneix com a l'1x1 del fair play financer de la Lliga. Si finalment no poguessin incorporar Nico, el club estaria interessat també en la posició de la banda esquerra l'ocupés Dani Olmo, actualment jugador del Leipzig. L'altre punt de l'11 titular, pendent de millores, és la posició de mig centre. Ara mateix el club tindria en el punt de mira el jugador de la Real Sociedad i una altra de les estrelles d'aquesta passada Eurocopa, Mikel Merino.
I encara la Lliga espanyola, els aficionats del Real Madrid han omplert el Santiago Bernabéu per donar la benvinguda a Kylian Mbappé.
Festa grossa ahir a Madrid per rebre la nova estrella del Club Blanc després de passar la revisió mèdica i de signar contracte per a les properes 5 temporades. Mbappé ha entrat a la gespa d'un Santiago Bernabéu que s'ha omplert d'aficionats des de primera hora del matí. El moment de més eufòria és quan s'ha fet un petó a l'escut, habitual en les presentacions del Madrid, i ha dit aquestes paraules de la que ja és la seva nova afició.
Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí, y de ahora estar aquí significa mucho para mí. Por eso quiero decir gracias también a todos los madridistas, porque desde muchos años me dan mucho cariño, mucho amor, eso se va directamente en mi corazón. Y por eso quiero decir gracias a todo el mundo de estar aquí hoy.
Sembla, Joan, que tothom en algun punt de la seva vida, quan és futbolista, ha somiat. Ha tingut el mateix somni.
O Barça o Madrid.
O Barça o Madrid.
No té més, però tots diuen el mateix, eh?
És un somni recurrent entre l'infància futbolera del planeta. El Madrid, que en tot cas que ha tret pit de la seva història per rebre el davanter francès sobre la gespa de l'estadi, i han col·locat les 15 copes d'Europa perquè Mbappé es fes una idea del que sigui representa el seu nou club.
I anem cap al futbol femení perquè la selecció espanyola ha superat per 2-0 a Bèlgica en l'últim partit classificatori per l'Eurocopa del 2025 i previ als Jocs Olímpics que comencen la setmana vinent.
Les jugadores de Montse Tomé han seguit la tònica dels dos últims enfrontaments on han estat més espesses de l'habitual. Tot i les nombroses ocasions, el gol no arribava. A les acaballes de la primera part, una diana d'Aitana Bonmatí obria el marcador, mentre que no era fins al segon temps que Tere Velleira sentenciava amb el gol definitiu. Les de Tomé, que ja tenen assegurat el bitllet per a l'Eurocopa Copa de l'any vinent, des de fa setmanes viatjaran a París amb bones sensacions després d'aquest triomf.
Per cert, que el Tribunal Administratiu de l'Esport ha inhabilitat 2 anys a Pedro Rocha, president de la Federació Espanyola de Futbol.
I també el castiga, més a més, amb una multa de 33.000 euros per excedir-se en les seves funcions quan presidia la comissió gestora. Ara el normal és que Rocha recorri i demani mesures cautelars per evitar deixar la presidència. Si no és així, hauria d'abandonar el càrrec que ostenta des de l'abril, quan va guanyar les eleccions. La seva successora, en tot cas, seria Maria de los Ángeles García Chávez, que és fins ara vicepresidenta de la Federació de Futbol. Aquesta assumiria la transició fins que es convoquessin noves eleccions al setembre.
Mare de Déu, sí que es fa llarg, això, eh? Maria de los Ángeles García Chávez. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Passem per les pistes de bàsquet, i és que el Força Lleida ja és oficialment equip de l'ACB.
L'Assemblea General d'aquesta Lliga de l'ACB ha aprovat aquest dimarts la inscripció dels dos equips que venen de la primera federació, tant el Força Lleida com la Corunya. A part, l'ACB també ha anunciat les dates claus d'aquesta temporada. La Supercopa es disputarà a Múrcia els dies 21 i 22 de setembre. La Lliga començarà el dia 28. La Copa del Rei es disputarà a Gran Canària del 13 al 16 de febrer i els play-offs per al títol començarien a partir del 2 de juny del 2025.
I a tot això, el Manresa i el Joventut es reforcen de cara a la nova temporada amb els fitxatges de Retin Obasoan i de Devon Dotson.
Obasoan, de 31 anys i 1,91 m, arriba a Manresa procedent del Tortona italià. El base belga va acabar amb una mitjana d'11 punts per partit en l'última edició de la Champions League, competició que tornarà a jugar aquest any a la capital del Bages. D'altra banda, Devon Dotson, base nord-americà de 24 anys i 1,88 m, arriba procedent de l'Obradoiro a terra Badalona aquests dies. A les files de l'equip gallec, Dotson va acreditar amb les mitjanes de 13 punts per partit, amb un 40% d'encert en triples i 85 en tirs lliures.
I en tenis, Rafa Nadal per fi debut en victòria a l'Obert de Suècia, imposant-se per 6-3 i 6-4 al suec Leo Borg, i ja és a vuitens de final.
El manacorí ha necessitat només una hora i mitja per guanyar el partit i desfer-se de Borg. Ara, vuitens, rival complicat pel balear, que haurà de veure les cares amb el britànic Cameron Norrie, que és número 42 al rànquing mundial ATP, que aquest dimarts també ha superat el seu contrincant, en aquest cas Kovalik, en 2 sets. Aquest torneig està servint al tenista espanyol per preparar-se pels Jocs Olímpics, que comencen d'aquí a 9 dies, i on està previst que competeixi tant en categoria d'individuals com en dobles, on farà parella amb el vigent campió de Wimbledon, Carlos Alcaraz.
I parlem finalment de natació, perquè la catalana Emma García ha decidit posar punt i final a la seva carrera esportiva als 25 anys.
La nedadora formada al Club Natació Sabadell ha tingut una trajectòria plena d'èxits en la natació artística, concretament en la modalitat de duet mixt. Al costat de Pau Ribas i Denis González, García ha aconseguit 3 medalles d'or en mundials i 6 més en europeus. En un acte d'acomiad ahir al CAR de Sant Cugat, Emma García va rebre la insígnia d'or i brillants, la màxima condecoració que atorga la Federació Espanyola de Natació.
Minut i mig, ja arribem a 8:45 del matí. Xavi, gràcies, fins ara.
Fins ara.
Nosaltres que anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
I
Judit Vallès, què tal? Molt bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Giró.
Molt bon dia.
Què tal?
Molt bé.
I quines arracades que ens porta avui la Giró, eh?
Són noves, us agraden?
Molt.
Molt xules.
Molt.
Molt Mamma Mia.
Sí, molt, sí. Entre Mamma Mia i Rafaela Carrà, sí o no?
Doncs mira...
És veritat.
Naira.
No vull fer publicitat, només us dic que són rebaixes, les últimes rebaixes, que aprofiteu. 1,99 € em van costar.
És la camisa que portava l'altre dia?
Sí.
Rebaixes.
Clar, és que s'ha d'aprofitar.
Com... O sigui, jo tinc un dubte.
Som els únics que anem de rebaixes? Quedat una mica així, això.
No, jo tinc pendent si comprar-me unes sabates, però encara no hi he anat. Però crec que hi aniré i ja s'hauran acabat les rebaixes.
És tard, és així.
No, que tot just acaben de començar les segones, em sembla, ara.
Ah, mira que bé. Però, nena, costa trobar talles, eh? Ja t'ho dic.
Sí, de sabates també.
Per això em vaig comprar unes arracades, no hi ha talles.
Sí que és tresina, sí.
No hi ha talles.
És d'unes xancletes.
Què
passa? Què és el que no entenc? Per què ens agrada d'anar de compres?
No, això tampoc ho entenc, però bueno.
A mi m'encanta.
Ara en Rafa.
Ja, no, no, jo no ho suporto. Però, a més, sempre vaig amb la idea molt fixa i no em complico la vida. Però bueno, el que no entenc és, oi, quines arracades més maques? 1,90 €. O sigui, què té a veure el preu?
Amb... Oh, ja hi
som. No era el preu. No era el preu, era la mida.
Ho fa moltíssima gent. Li dius, ostres, això és molt maco, i et diu el preu del que li ha costat.
No, perquè saps què passa? Deixa'm reflexionar, perquè és com una ganga.
Espera. Anem a la reflexió. Sí,
a veure, reflexió.
Anem a la reflexió, parem màquines...
Reflexió. Columna d'opinió.
Estimat Rafa, hi ha gent...
Bueno, i comences ja mentint.
Hola a todos.
Hola a todos. Hi ha persones, moltes persones, de fet, masses persones, que es pensen... que si una cosa és bonica és perquè els hi ha costat calarons, diners, és cara.
Però és que a mi
que la
igual,
qualitat es paga, deixa'm acabar de reflexionar. Llavors...
La reflexió de Giró, ara, eh?
Que no et sorprengui si quan tu veneres algun objecte, algun complement...
Jo no venero.
Bonic, és igual. Que bonic, o que preciós. I que la resposta de la persona que ha rebut doncs, aquest elogi sigui un... Oh, doncs no m'ha costat tants diners. Per què tenim aquesta resposta gairebé immediata? Doncs perquè sovint doncs, sembla que vagi de la mà qualitat i pagar molt. I no és així. O bellesa i haver de pagar molt. Per tant, quan trobes una cosa que és bonica i en aquest cas no és cara, doncs és com que te'n alegres per demostrar a la gent que no. Que no tot el bonic és car. I no parlo només de l'amor i d'altres coses, que hi ha gangues que es poden trobar i que també tot és estil, perquè aquestes arracades, depèn a qui li posis, potser no li queden tan bé. M'explico i llavors tot és saber-ho portar.
Sereu ja la reflexió del dia?
No. La teva reflexió...
És a dir, que m'ha costat arribar al final.
M'encanta moderar aquest tipus de...
La teva columna d'opinió per mi és coherent, està ben argumentada,
gràcies.
Té sentit...
Jo vaig participar a concursos d'oratòria.
Mira.
No m'estranya.
Sí, sí.
Tens aquest do.
Es nota.
Veritat.
Nota, convenç.
És eloquent.
La mai ben ponderada, Giró.
A mi no m'has convençut. A mi m'has convençut de per què ho fa la gent.
Clar, era la meva intenció.
Però jo no ho compro. M'és igual.
No, sí, tu no compres ni l'argument, ni roba, ni res. Tu no compres res.
El dia que m'interessa...
Per no comprar, no compres res.
El dia que m'interessa el preu d'una cosa, demana. O sigui, puc preguntar quant t'ha costat, però si et dic, això m'agrada molt, et queda molt bé, està guai, no t'estic demanant quant t'ha costat. M'és igual.
Per mi ha sigut, com dir-t'ho? O sigui, ha sigut una fita aconseguir
una coseta
bonica.
Sí, ja ho entenc, però no m'interessa el que t'ha costat.
Doncs va, no diguis res, tu mira, boca callada i ja està.
A punt a peu de pàgina, m'agraden molt les ungles de la gent.
També?
Doncs me les han criticat. Me les han criticat molt.
Ah, sí?
Sí.
Gent propera?
Prou propera. Imagineu-vos. Porto un color d'ungles que és taronja fluorescent, que es porta molt a l'estiu, perquè a l'estiu s'han de portar colors llampants, perquè si no estàs molt moreno, diem-ne que ressalta sempre la poca moreno que una persona té. Llavors, colors llampants, això com a consell.
Gent de migdia.
Sí. No precisament. No precisament, però se m'ha criticat aquest color d'ungles.
Va.
Passa res.
Ara sí, anem a la cara bé, sisplau, va.
Ai, sí, cara bé.
Què ve ara?
Cara bé. Ah, mira, ara. Estava esperant la sintonia.
Ja ho tenim, això.
Va, anem a... Us porto a la cara bé avui una notícia que ens arriba de Cap Roig.
Com m'agrada.
Es veu que per segona vegada en pocs dies un grup de persones han sabotejat les boies d'una cala de Cap Roig per poder entrar-hi amb vaixell.
Ai, és que...
Quina ràbia.
Són pijos a Barcelona.
Sí, ha passat a la cala...
No, que Cap Roig no hi ha pijos, eh?
No, no, però dic que els que han fet això, que van en barca, són pijos i de Barcelona, m'ho imagino.
A Barcelona tothom té vaixell.
Molta gent de Barcelona que té calés se'n va a la Costa Brava a estiuejar amb una barqueta. I si sobre no pot entrar...
Que a mi em molesta, eh?
A mi també.
No.
El prejudici.
Que es digui.
Que es digui que és gent de Barcelona.
No em dic que només sigui de Barcelona. Mira, preferiria els de Barcelona...
A Calella no hi ha gent de Barcelona, eh?
Primera, que jo també soc de Barcelona, que m'he empadronat. Segona.
Ah, ja estàs empadronada? Ara ja podràs votar.
Ja no ets empordanesa.
A les europees no vaig poder votar, eh? I a les autonòmiques tampoc.
Pots queixar-te d'això, també?
No, sí, ja ho vaig fer en el seu moment. Dir-te que prefereixo el turista barceloní que no pas el francès. Home, i l'Alt Empordà patim els francesos i el Baix Empordà els barcelonins. Això és així i no hi ha discussió. Llavors et dic que prefereixo la gent que ve de Barcelona. O sigui, gran estima. De debò.
En fi, saboteig de les boies. Va. Ha passat a la cala del Vedell, a Mont-ras, dins del paratge natural de Cap Roig.
Una cala... Mont-ras, en ve...
El Nissaga de Poder.
No era Nissaga.
Sí.
El Mont-ra.
Mont-ra.
Qui era el Mont-ra?
Els
era
Montsolís.
El Pep Cruz.
Els Montsolís, perdó.
Montsolís és Nissaga de Poder.
Montsolís és Nissaga.
Sí. I el Mont-ra era una altra sèrie, que era Pep Cruz. Ara no recordo quina sèrie era.
No és... Jo, ni idea, eh? Estic perduda.
Si no, ajudaria.
Doncs sí, Mont-ras.
Vent del Pla.
D'acord. Mont-ras és aquesta cala que dèiem, la cala del Vedell, és una cala d'aquestes paradisíaques, molt preuades a la Costa Brava, d'aquestes que costa molt accedir-hi també, costa molt accedir-hi a peu perquè té com un terreny molt rocós, un camí de ronda amb molta pendent. Doncs, com que és de molt difícil accés, la majoria de persones, les que s'ho poden permetre, òbviament, en comptes de plantar tovalloles sobre les pedres, prefereixen arribar-hi amb vaixell. I això fa que hi hagi, doncs, una gran concentració d'embarcacions recreatives en aquesta cala. Llavors, aquest és el primer any que posen una línia de boies grogues perquè marqui, doncs, el límit per fondejar, perquè moltes vegades els vaixells no respecten, doncs, la distància de seguretat amb els banyistes i, a part, doncs, es carreguen al fons marí, com ja sabem. De fet, aquesta cala, justament, ja no hi queda Posidònia, perquè està permès, doncs, fondejar-hi durant molts, molts, molts anys sense restriccions, i ara, doncs, s'han quedat sense Posidònia.
Si no erro, aquesta cala té un restaurant petit molt familiar on, de fet, tota la família hi viu allà, que fan uns cargols.
Ah, sí?
Sí.
Cala Vedell, no?
Cala Vedell.
Sí.
No ho diguem gaire alt, que encara
hi anirem més. Ja. Aquestes coses no...
Que he menjat, sí, viuen allà.
Uh-huh.
De fet, entres a casa a dinar.
Ah, ja.
És el menjador d'una casa.
Que idíl·lic.
Sí.
A Eivissa també hi ha una cala Vedella.
Ah, sí? Doncs, per segona vegada, el que dèiem, la plataforma SOS Costa Brava ha denunciat que un grup ha retirat aquestes boies que dèiem que ha sigut el primer any que les han posat, les ha retirat perquè les embarcacions puguin acostar-se a les roques sense restriccions, com havien fet cada any. Mm. Llavors, la plataforma ha fet un comunicat lamentant que just l'endemà mateix que es reinstal·lessin després d'aquesta primera retirada de les boies, l'endemà mateix ja tornaven a estar arrencades aquestes boies, eh?
Vull dir que... Massa temps lliure que tenen.
No, és molt fort com ho fan un cop, se'ls hi tornen a posar i a sobre ho tornen a retirar, eh? Uh-huh. Jo, de veritat, la gent que es dedica a fer això, que se'n vagi.
Què faria?
Que se'n vagi.
Fora.
Sí. Per dir-ho suaument, eh?
Sí.
Alexei.
Llavors, la plataforma SOS Costa Brava cada cop està insistint més en reclamar, doncs, que cal regular l'entrada de llanxes, velers o petits iots a la costa per preservar-ne el fons marí. Mm. Després, també proposa que s'instal·lin boies ecològiques perquè les embarcacions puguin fondejar sense necessitat de tirar l'àncora. Jo no sabia què eren les boies ecològiques, ho he estat buscant, i és bàsicament, doncs, una boia normal, però que serveix, doncs, com per ancorar, doncs, els vaixells, els iots, i així no han de fondejar i no es carreguen.
I
doncs...
això existeix, eh?
Sí. De fet, hi ha molts llocs, per exemple, a Palamós, fa molts anys que s'està fent i que funciona.
Ah.
Hi ha com una setantena de boies aproximadament per aquella zona i funciona bastant bé.
Doncs
la gent ho fa servir.
Sí.
Llavors proposen això, boies ecològiques i també balisses a les cales verges que encara queden per senyalitzar, perquè senyalitzin millor, i uns canals segurs d'aquests de natació per als banyistes, no? I més boies com les que estan posant també i que, òbviament, doncs no retirin, perquè llavors no serveix de res. res.
Evidentment.
Llavors, també es queixen que els ajuntaments petits, com per exemple el de Mont-ras, clar, no tenen recursos per controlar ni gestionar les línies de boies i que s'han dedicat ells a fer aquesta tasca com de policia, no?, de control i d'anar assenyalant, doncs, tots els incidents, totes les infraccions, quan en realitat, doncs, no els hi tocaria a ells fer aquesta feina. És com una mica que fan una tasca de patrullatge ciutadà, però demanen que sigui la Generalitat que es dediqui, doncs, a preservar el medi marítim, que tinguin una normativa més consistent i, sobretot, que facin, doncs, més vigilància perquè aquests casos no queden impunes, perquè al final ells ho poden denunciar, no, sí, però la gent ho continuarà fent.
Però no deu ser tan complicat, no? Saber
home, que està, sí. No, o sigui que el que ha de ser complicat és controlar-lo, si no hi ha pressupost, m'explico, perquè si no has de tenir una persona ja destinada a controlar la gent.
Una càmera de seguretat en algun lloc, a lo millor no és tan complicat de posar, després això ho revisa.
Però una càmera de seguretat a la platja?
Mira, en principi...
Les barques tenen matrícula.
Si és una cala...
Sí, però en principi, ara m'ho deien, eh? En principi, si és costa, és llei marítima, diguem-ne, no?
Home, però això no són uns quilòmetres cap endins? La platja, la costa, jo crec que no.
És a dir... però costa qui la vigila, o la policia portuària, si hi ha port, o Guàrdia Civil.
Clar, sí. Bueno, sí, per suposo, tant, vamos.
En principi és Guàrdia Civil qui se n'hauria de fer càrrec d'això, no?
Val, sí. Això, pues la Guàrdia Civil.
Sí, sí, però clar, continuen passant coses com aquesta i, de fet, clar, cales com aquestes que són tan que costa molt accedir i són molt verges, doncs normal que es passin per alt, doncs, situacions com aquesta. Esperem, però, que no torni a passar.
Que posessin un cadenat o alguna cosa.
Sí. Que facin cas. Sí. Mira, és a favor, que hi vagin amb la barqueta. De fet, si tu pots permetre, evidentment, és un luxe que...
Sí, però que s'hauria de controlar una mica.
Però
vull dir, si hi ha una boia, doncs està allà perquè la respectem, no perquè la treguis. O sigui, però
volem ocupar-ho tot.
És que al final sembla una mica com la platja, no? Que són mini-piscinetes, perquè tens la teva barqueta i et fas la teva piscineta allà. Llavors, aquestes cales es converteixen en mini-piscines.
És així.
I si ets banyista, la gent que has anat pel camí de Ronda, no tens gairebé lloc per banyar-te perquè has d'anar esquivant, ens hi van barques i motos d'aigua.
Sí. Perquè és perillós.
El pitjor són les motos d'aigua, deixa'm-ho dir.
Ui, sí.
Sí.
El soroll que fan i remouen tot el fons.
I és que el tema platja ja sabeu que no...
Ja.
Jo el tema platja tampoc, però el tema cala, que és molt diferent.
Ja, és diferent perquè se suposa que hi ha menys gent, no?
Però ara ja és ara... difícil, no?, trobar una cala que hi hagi poca gent.
Clar, totes tenen fama,
però,
ja.
El xulo és això, anar fent el camí de Ronda i trobar aquella escaleta on no hi ha ningú.
Sí,
això és preciós.
Sí. Quines ganes, de vacances.
Uf. Ai, jo ja les imagino. El meu estiu a Roses.
Vinga, va.
Corre
un vídeo per les xarxes d'un senyor. Darrerament em venen molts vídeos molt friquis, no sé què està passant amb el meu algoritme, però un senyor que està a la platja, deu ser Benidorm, una platja d'aquestes, i ja no només té el loro, no?, el casset allà a tope, sinó que s'ha comprat un equip de karaoke. Llavors està assegut amb una panxa considerable, ell sol allà, amb un altaveu que és de l'altura d'un nen de 10 anys, i ella amb el micròfon va cantant cançons.
Però un moment, això on has dit?
A una platja. És un vídeo que circula per les xarxes. I no sé, no recordo de canta, però bueno, i crec que el titular és "me toca un espècimen hacia al lado y me caen no sé quantos años por asesinato con el señor".
Escolta, anem a la segona notícia, va.
Sí, anem a la segona notícia, canvi de tema, perquè ara volem anar a Montblanc. Hi ha una situació que em té bastant encuriosida, perquè resulta que l'Ajuntament de Montblanc ha denunciat el segrest dels nanos per part d'un taller que es diu A Vall de Reus.
Els nanos, no dels nens.
No, dels nanos. Què són els nanos? Els nanos són com els capgrossos centenaris de Reus, de Montblanc, perdoneu, que són els símbols de festa major i del poble. Llavors, els primers nanos estan documentats del 1774, o sigui, són molt, molt antics, però van desaparèixer durant uns anys. Després, el 1899 es van tornar a recuperar i se n'han anat fent de nous, d'aquests capgrossos, perquè s'han anat deteriorant amb el temps. Llavors, en general, són uns capgrossos que surten per Corpus, per Sant Pere, els dies 28 i 29 de juny, i per les festes de la Mare de Déu de la Misericòrdia, el 24 i el 25 de setembre.
Això a Reus, nanos de Reus.
Sí, exacte. Sí, sí, sí. Llavors, hi ha 8 nanos centenaris, dels que són centenaris, d'acord? Que fa com uns 40 anys que no surten a ballar, sinó que estan guardats. I els que surten a ballar són les seves rèpliques. Llavors, aquests 8 nanos...
Cada cop que dius nanos centenaris, m'imagino a Galindo. Saps què vull dir? El de Cròniques Marcianes. Gent arrugadeta, sí. Petitona. Sí, sí.
Home, i a més són uns capgrossos que si voleu buscar fotografies són...
No et posis amb els nanos, Judit, que cauran crítics.
Ja, és veritat, sí. No diré res. Vosaltres només busqueu les fotografies i jutgeu.
Què s'ha de buscar?
Nanos.
Nanos centenaris.
Posar nanos
només igual és una mica...
Nanos. Llavors, el que dèiem, 8 nanos centenaris. Fa més d'un any, l'antic ajuntament doncs, va decidir portar aquests 8 nanos centenaris a un taller de Reus de restauració de gegants que es diu A Vall de Reus. Això de primeres. Llavors, 4 mesos després, clar, hi havia nou ajuntament i va rescindir el... Que has vist la fotografia, no?
Són molt graciosos.
Són molt graciosos. Llavors, 4 mesos després, el nou ajuntament va rescindir el contracte de restauració perquè deien que encara no havien començat aquests treballs de restauració. Però què passa? Que el taller de gegants sí que...
va començar a fer.
En teoria havia dit que sí que havia començat.
Són nanos centenaris i cabrejats, eh? Perquè tenen tots una cara de mala llet.
Tenen cara de centenaris.
Home, jo me'ls trobo de nit i fan una mica de por.
Excepte el que porta la montera aquesta de Torero, que té com un somriure inquietant.
Sí, sí, sí.
Però...
Mira, aquests són els que estan segrestats, en teoria. Llavors, el que dèiem, 4 mesos després el nou ajuntament va rescindir com el contracte de restauració d'aquests gegants, d'aquests nanos, i aquí van començar doncs, els problemes, perquè l'ajuntament diu que el taller es nega